Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Bon dia, bona hora, bona gent. Aquest tornarà a ser un programa especial, una mena de mix, ara ho explicarem. Això és per les vacances de Setmana Santa o, si voleu, de primavera, esta primavera que, per cert, no acaba d'arribar, no? Perquè tenim o núvols o vent, bueno, però ja arribarà, tinguem una mica de paciència. Us deia que este programa serà especial perquè tindrà dues parts clarament diferenciades. A la primera part farem com una continuació del pincellades de la setmana passada i tocarem diversos temes, i la segona part ja serà com a presentació del tema del mes d'abril, que és la salut mental jove. Els que ens seguiu habitualment segurament recordareu que la setmana passada vam tenir la veu de Laura Warch, una noia que es dedica a la música i que ha voltat bastant per diferents llocs d'Europa i ara pues, està aquí, està a les Terres de l'Ebre portant davant el seu projecte, que inclou enregistrar sons de la natura. I també vam parlar de Marta Sanz, que és doctora en química, que va estar en algun programa relatiu al tema del feminisme aquí a Xarxa Ebre, i que també està mirant la manera de poder compaginar la seva feina científica en residir a les Terres de l'Ebre. Tot això ens ha portat a recordar que havien fet un programa on parlaven de teletreball, que havien tingut com a convidada una periodista, Laia Beltrán, que ara ja fa 5 anys que està per aquestes terres, que ha tornat al seu poble d'origen, que és Ulldecona, i que va estar comentant aquest programa pues, tot el que portava el teletreball i que necessitava més suport des de les administracions públiques, no? Tot això ho relacionem en una notícia que va vindre de la part d'una enquesta, un estudi que ha fet el Centre d'Estudis d'Opinió del 17 de novembre al 17 de desembre de l'any passat, o sigui, fa uns 3 mesos i mig. I aprofitant aquesta enquesta li van preguntar a Laia Beltrán què n'opinava, perquè l'enquesta té un dels punts que tracta precisament la intenció que alguns catalans tenen d'anar a pobles menuts, no? I en quines condicions anirien. I això li van preguntar a Laia Beltrán, que, com us diu, és la persona, la periodista que fa uns quants anys que viu aquí, i què n'opinava d'aquest resultat d'aquesta enquesta. Escoltem-lo.
Mira, la dada, de fet, no em sorprèn. No em sorprèn perquè ha passat, una pandèmia, no? Crec que la pandèmia ha sigut un accelerador de moltes coses que d'altra manera potser haguessin requerit més temps. I el teletreballar té avantatges, té desavantatges, com totes les coses. Però, clar, el fet de viure un poble menut o un municipi menut, si el tens ben connectat, també té molts avantatges en relació a la gran ciutat.
Sí, de totes maneres, precisament ara que parles de connectats, és una de les coses que hem tractat aquí de vegades. Primer, problema de connexions d'internet, que no és tot el bo que hauria de ser, i segon, problema de transport, perquè encara que teletreballes, algunes vegades has d'anar a la ciutat, i aquí tenim uns trens que deixen molt a desitjar i, bueno, moltes coses que sempre hem vingut comentant al programa que ens dificulta, no?
Sí, això realment són els dos grans hàndicaps, trobo, que, per exemple, parlant d'Ulldecona, moltes vegades quan plou, no sé per què, internet no acaba de funcionar bé. Últimament també patim com molts microtalls, no? que a vegades segons que estàs fent és una molèstia, això és una realitat i crec que li passa a molta gent, i de fet inclús en foros públics com pot ser el Facebook s'ha comentat de un microtall, qui l'ha notat, què ha passat, això per un costat, i per l'altre el tema dels transports. Bé, és, jo crec que és un problema endèmic, no?, a les Terres de l'Ebre en general, que fa molts anys que ens prometen uns trens que no acaben d'arribar mai. Quan arriben, com va ser aquells anys d'Euromet, al final ha sigut només un parche, va durar 3 anys i una mica més, i crec que de fet estem pitjor que fa 25 anys quan anàvem amb el Borreguero a estudiar a Barcelona.
Com veieu, és un tema candent del que hem tratat en diverses ocasions en aquest programa, i com avui precisament contem en un col·laborador que ja coneixeu d'altres ocasions, Enrique Lange, que a més està molt implicat, la primera vegada que va vindre al programa precisament relacionat amb temes de transport per la campanya que fèiem per la AP7 gratuïta allà, i el tenim avui en nosaltres, i voldríem preguntar-li la seva opinió sobre això que acaba de dir Laia. Bon dia, Enrique.
Hola, bon dia a tots i totes. Bueno, jo crec que el teletreball és una bona oportunitat per al territori. Pensem que les grans ciutats tenen un alt cost de vida, més que res per el tema dels lloguers, que estrangula i escanya a moltes famílies, i també el que podem oferir al territori que a altres llocs no tenen, i menys a les grans ciutats, aquesta és la qualitat de vida ambientalment que tenim. O sigui, la contaminació, que moltes vegades és un gran problema de les grans ciutats, aquí gràcies a Déu encara no mos està afectant. Tota la raó té. Pensem una cosa, que l'Espanya buida, o també la Catalunya buida, entre altres coses, és per la falta de connexions, ja siguin en internet, banda ampla i demés, siguin trens, siguin carreteres i demés. La falta de connexions el que no ajuden és a un desenvolupament adequat del territori, ja sigui social i econòmic.
Sí, el que li comentava a Laia precisament és que potser falla esta concepció de que el transport o la facilitat, les infraestructures de transport hauria de ser concebudes com un servei públic, no com una qüestió estricta de rendibilitat, perquè si no sempre se perjudica a les zones menys poblades com la nostra. Mirem el que diu sobre això Laia.
Tu, sí, la realment. Teua experiència com ha estat? De, quan teletreballes, a banda de tenir problemes d'aquest tipus, com en general este temps que portes, quant de temps portes així?
Laia? Mira, nosaltres vam decidir deixar Barcelona i venir a viure a Ulldecona a l'any 2012-2013, però ho vam fer també sabent que podíem mantenir els treballs de les feines que fèiem a Barcelona. A més, érem freelance, cosa que també ajudava, no?, una mica a poder prendre aquesta decisió. I clar, per a nosaltres des de el primer moment ha sigut molt important tenir una bona connexió a internet, perquè sense connexió difícilment pots treballar. I en general hem tingut, ens hem hagut de canviar de companyia alguna vegada, perquè vam arribar a algun moment que teníem problemes, però més o menys hem anat fent, sabent que quan, és veritat, és com molt curiós, no?, perquè quan plou o fa molt de vent no acaba de funcionar com cal, però no ha sigut un gran hàndicap. Per a mi ha sigut més hàndicap el tema del transport, perquè en lloc d'anar a més hem anat a menys, i en el nostre cas fins la pandèmia anàvem cada setmana a Barcelona, cada setmana religiosament. Jo passava un dia i mig a Barcelona.
Sí, el que hem comentat és que mentre això s'emprengui en un criteri d'estricta rendibilitat, les poblacions més petites, les zones menys densament poblades, sempre tindrem problemes, perquè mai resultarà tan rendible com dedicar els diners a fer inversions en altres territoris que puguen recuperar fàcilment la inversió que fan.
Sí, no pots mirar només en termes de rendiment econòmic, sinó de servei públic i d'equilibri territorial, perquè no podem ser catalans de segona o tercera, no? Sí, pel fet de no viure a la zona metropolitana.
Catalans de segona o de tercera per fer de no viure a la zona metropolitana. Jo crec que en aquesta frase Laia dona en el clau. No ho penseu així, Enrique?
Bueno, és que realment, vulgues o no vulgues, som catalans de segona, perquè el que ens està explicant Laia, que ja se pot desplaçar i fer teletreball, possiblement hi ha un altre aspecte, un altre gran sector de la població que no pot fer. Estem dient que hi ha gent que treballa a grans empreses, que la maquinària està allí, i òbviament el teletreball no és accessible. Això que fa que molta gent s'hagi tingut que desplaçar sí o sí a les grans ciutats, l'àrea metropolitana, com diu ella. I clar, el que tenim problema és que quan a un petit lloc fiques molta gent, doncs comencen a haver molts de problemes, i tots sabem els problemes d'emissions que tenen de contaminació a les grans ciutats. I una manera de desplaçar que pràcticament no fa emissions directament, fa indirectament, és el tren. Si aquí a Ulldecona han perdut moltes connexions, el que fa és que molta gent que ve aquí no es pot desplaçar. I és com un peix que es mossega la cua. A més, tenim que tindre en compte que moltes vegades quan reclamem inversions en transports i demés, sempre te diuen, sempre fan referència als estudis que han sobre usuaris. Com menys possibilitats de transports i connexió hi ha, menys usuaris hi ha. Hi ha bé menys usuaris, les empreses de mobilitat i organismes i demés, el que fan és que inverteixen més. Menys, perdoneu. Jo moltes vegades, jo de petit era usuari de l'estació d'Ulldecona, i ara, antes vivia al Canà, ara visc a Santa Bàrbara, i sempre vaig, quan intento viatjar en tren, sempre busco com punt de referència l'Aldea, perquè sé que allí hi ha més connexions, sí. I molta gent el que fem és que oblidem estacions petites com pot ser la d'Ulldecona. Això que fa que a final d'any se treu una estadística i diuen, doncs, bueno, aquesta estació han sortit pocs usuaris i no incrementem el número de trens. A la llarga, que fa? Pues que els usuaris deixem pràcticament de desplaçar-nos en tren, optem per transport públic aquí sí o sí amb el bus, o si no en el transport privat, que a la llarga també fa que hi haguin les zones de baixes emissions, com us he comentat, de Barcelona, que a la llarga tampoc en el vehicle privat tampoc ens condicionarà a no poder entrar a aquestes grans ciutats, o buscar vies alternatives que a la vista estan que seran pitjors i més deficients pel territori. I és que estem dient que tenim un territori en el producte interior brut més baix de Catalunya, i a l'hora de comprar un vehicle ecològic, diguéssim, un vehicle elèctric o de més, el nostre cost sigui més alt, perquè al cobrar menys ens fan falta més diners. I justament a la gent que viu fora de les perifèries urbanes, i tenint en compte que aquí al nostre territori, si vols un especialista de qualsevol cosa, de mèdic o de més, te toca desplaçar-te a la gran ciutat sí o sí. El transport és vital per al desenvolupament del territori, i si poquet a poquet mos ve gent en el teletreball aquí, doncs és evident que és una infraestructura i un servei que ens farà falta de més. Quan tots viatjàvem en lo Borreguero,
sí,
que coneixíem tots, que parava a cada estació, que també era bonic perquè veies com parava a Camarles, Ampolla, sí, t'ajudava,
sí.
Ningú no sabia mal per allí. El que passa que ara tots anem de pressa, tots anem en lo factor temps.
Sí.
I que un tren pare a una estació que no hi ha ningú, diràs que ens sap mal.
Sí.
I si vos fixeu, avui en dia el temps són diners. I tots volem que sigui un viatge barato i ràpid.
El resultat, a més, és clar, ho comentàvem també en Laia, és a dir, se tarda menys en anar en AVE de Barcelona a Madrid que, que vindré en tren de Barcelona a les Terres de l'Ebre. Home, pues això te vull parlar bé, Laia. Al final és la pressió de la gent com va passar el trasbassament. Aquí ella explicava, Terres de l'Ebre es va situar al mapa perquè contava quan jo estava a Barcelona i deia que era d'Ulldecona, és que no sabia ni on estava, però tot el que estava baix de l'Ebre no existia per a molta gent. I clar, en la reivindicació que es va fer per el tema del trasbassament, ja ha canviat, això ha canviat. O sigui que al final és la pressió de la gent la que pot fer canviar les coses. I de fet, sobre això es diu Laia algo molt interessant al final d'aquest últim tall que posarem de la seva entrevista.
Vosaltres, tu i el teu company Borja Dunyó, heu publicat un llibre, En un paradís com el nostre, ¿vale? I en una de les presentacions que vau fer del llibre, aquí ho hem comentat al programa, el vostre llibre, i en una de les presentacions que es va fer a Móra d'Ebre, el periodista del setmanari l'Ebre, Oriol Gracià, els va fer una entrevista, i en aquesta entrevista el teu company i coautor del llibre, Borja, va dir, jo reivindico ciutats menys massificades i pobles en els quals els joves no hagin de marxar. Que este és un altre tema, no? Pot ser gent que vingui, pot ser gent que no marxi. Té sentit, diu ell, que els territoris estiguin equilibrats i gràcies a les noves tecnologies això comença a poder-se. Què comentaries tu d'això?
Com... No, és una afirmació que comparteixo, que la pandèmia l'únic que ha fet ha sigut accelerar el fet de demostrar que això és possible, perquè quan nosaltres vam decidir vindre aquí i treballar des d'aquí va crear certes suspicàcies, no? De, però això, com ho voleu fer? Esteu segurs? Deixar la ciutat, que és on se suposa que passen les coses, no? Les coses passen a tot arreu. Hi ha algunes coses que només poden passar a uns llocs, això està clar, però les coses també poden passar a tot arreu. El que necessitem és estar ben comunicats. Això és el que és més important. Això és el que no ens hem de cansar de reivindicar, perquè és que al final, si no ho reivindiquem, no passaran de llarg, els trens passen de llarg. Es fa pena tindre un poble amb una estació i que els trens passen de llarg. Els veiem passar. I potser pel fet de ser pocs ens hem de queixar més i més fort.
Ens hem de queixar més i més fort. Què n'opineu d'això?
Jo ara, escoltant aquesta darrera intervenció, moltes vegades mos fem referència a les deficiències que hi ha en el transport públic de tren, de passatgers, diguéssim. Però no oblideu també el transport de mercaderies, perquè aquí a l'aldea van fer l'estació que tenia que ser de mercaderies connectada al polígon Catalunya Sud, i també és una cosa que tampoc va tindre el seu desenvolupament adequat. Vull dir que les mercaderies que surten del polígon Catalunya Sud són mínimes. En els problemes que hi ha ara dels tipus de via i tot això, pues bueno, lo que ens estan fent és condenar a ser un territori en poques alternatives. I quan dic poques alternatives és, per exemple, la meva família, gairebé tots els joves que han tingut estudis i han tirat endavant han tingut que marxar fora, i jo tinc dos xiquetes i també veig que el futur aquí pues lo té, si trauen endavant les carreres i tot els projectes que volen fer, ho tenen molt complicat, i penso que és un peix que es mossega la cua. Si la gent que tenim preparada aquí marxa, com hem de tirar el territori endavant? És que és una cosa inversemblant, i a d'altres llocs de Catalunya no, això no només afecta a les Terres de l'Ebre, tota la zona dels Pirineus, el Pallars Sobirà i totes aquestes zones també tenen molts de problemes de tren. Jo recordo que a Trem només passaven dos trens al dia, pràcticament el mateix que ens està passant ara aquí en l'estació de Llocona. Pues bueno, tot plegat ajuda que la bossa de gent preparada i qualificada se concentri a un lloc, i als extrems tinguéssim pues gent gran, emigrants. Bueno, que també és un modo de fer territori, sí. Però a la llarga no ajuda el que diem a un desenvolupament, per a crear un altre tipus de desenvolupament que tindria que tindre cabuda al territori. És a dir, gent bona qualificació, que pogués ser un bon metge, que sigués d'aquí i per ser un bon metge no tingués a anar-se'n allà. O sigui, la gent de, que té bueno, que te desenvolupa les seves carreres i demés, poder-se quedar aquí en la família, que això a la llarga també el que fa és que desestructura moltes famílies.
I tu estaries d'acord per a aconseguir apropar-nos a això que planteges, en el que diu Laia, que com són pocs n'hem de cridar més fort?
Bueno, cridar sempre s'ha de fer.
És una manera de dir-ho.
Cridar sempre s'ha de fer, el que passa que també tenim que atendre que la societat mos acomodem. Jo he vist gent que puja a l'autobús de l'empresa que té totes les concessions aquí al territori, diguéssim, ai que bé que se va a Barcelona en autobús. Pues bueno, en autobús se va bé, però tenim que deixar este mitjà de transport que ja va bé i fer cap peu en lo que no va bé. Perquè una vegada que vaig anar a Barcelona mos va costar, me sembla que van ser 4 hores i arribem a l'estació de Sants i la gent diu, bueno, diu, si voleu que vos tornen el bitllet, aneu a l'oficina aquella que vos tornaran l'import. I dic, hosti, vale. Però què van passar de tota la gent? Que en el retard de 4 hores només mos faltava perdre una hora allí, sí, perquè mos tornessin els diners. O sigui, 5 hores per anar a un lloc i que tornem els diners, pues evidentment tota la gent que vam anar allí i ja cametes me valguen, el que van fer és anar i fugir d'aquest impost, bueno, d'aquesta taxa que te tenen que tornar. No oblidem que tots els transports públics estan subvencionats.
Sí.
I aquí aquestes subvencions les tenim que tindre i les tenim, però no s'adequaden correctament. Els extrems per les institucions i demés no és rentable. És a dir, una carretera que faiguin al costat de Barcelona la veuràs molt ben preparada perquè ells saben que per ahí passa gent. Una carretera que tenim aquí, si el manteniment no és adequat, no passa res, perquè passa poca gent i el que dius tu, la gent que passa no hi crida.
I també està el que dies abans, que és el fet de que bueno, en tots els problemes que hi ha de contaminació, és evident que el tren, malgrat que també aporta, no és el mateix, no és tan contaminant com pot ser fer transport per carretera, així que hauríem de defensar el tren, no, Juan Carlos?
Sí, hauríem de defensar tot, de fet, perquè aquí ens fa falta tot, però suposo que és que a veure, només cal compensar o veure com està dissenyat el sistema. El que tu nombraves a l'autobús, només que t'atances a la línia de costa, el servei d'autobusos és de més freqüències i més capacitat. En canvi, només entrem uns quilòmetres, només saltem el Montsià, perquè ens entenguéssim, el sistema, les freqüències d'autobusos i el transport en general baixen picat la quantitat d'autobusos. Hauríem de defensar el tren. Suposo que al final és un mix, una barreja de sistemes per a fer arribar la gent als puestos i per a donar comunicació. Als llocs on hi ha aquest tren, potenciar-lo i donar freqüències de tren i facilitar que hi haguen trens, i als llocs on no es pugui, doncs, un sistema de llançadors que facin arribar a les estacions, i en això quedaria, perquè els centres on va la gent sempre són els mateixos, diguem, a part d'haver una interconnexió, però
este sistema seria més eficient energèticament que fer tot el transport
i clar,
que està a la ciutat en bus o en cotxe privat, que sí, ja és més, sí, encara. O sigui que, bueno, sí, hi ha moltes raons
és per que només cal que aneu escoltant darrerament, i ja, si escolteu Xarxa Ebre ho anem posant, però si escolteu la televisió darrerament i la ràdio, tenim damunt la crisi dels hidrocarburs, ja fa anys que la tenim, però ara s'està fent més no només per la guerra d'Ucrània i tot això, sinó perquè s'estan acabant. L'autobús o el motor d'explosió tindrà vida encara, però la té limitada ja és la qüestió elèctrica al final.
Que també té els seus problemes, perquè després per aquestes bateries calen, sí, uns minerals que també són limitats, sí, i que a més porten molts problemes.
L'únic que no
al món,
l'únic que no té problemes són els peus, sí, comences a caminar i vas enllà,
que a més fan salut, no?
Sí,
però no te porten a tot
el problema del transport, sí, com vos dia és aquí a Montsià, a Terres, sí, de l'Ebre, però no oblideu també, millor les zones no arriben, però la connexió i l'Ivox també, els companys del Maestrat,
sí, sí,
que també, també tenen els mateixos problemes per desplaçar-se.
Sí, sí, mira a Terra Alta, per exemple, sí, també tenen, sí, i la Ribera, hi ha problemes. Bueno, com hem dit que aquest programa, la primera part, és un pincellades, hem estat bastant temps en esta primera pincellada, però anem a incorporar així ràpidament un parell més per a després poder donar parts a la segona part. Hi havia moltes coses a comentar, però bueno, com tenim poc temps, anirem a, concretament a dues. Una és el tema de les nuclears, ara que parlàvem d'energia, que ens sorprèn com ara s'està fent un rentar de cara, no? Estem veient molts articles afavorint que diuen, per exemple, que l'energia nuclear va generar gairebé un 60% de l'electricitat que va produir a Catalunya el 2001. Clar, també hi ha veus en contra, per exemple, se volia fer un magatzem centralitzat de residus, se vol fer un magatzem centralitzat de residus radioactius aquí al territori, i hi ha municipis que s'han posicionat en contra. Veurem què passa. Però clar, ara resulta que l'energia nuclear és de lo més verd que n'hi ha, perquè en fi, no contamina tant i tal, i ja se n'ha oblidat tots els problemes de l'energia nuclear. Ja ara que se parla d'Ucrània se n'ha oblidat Txernòbil, ja se n'ha oblidat Harrisburg, ja se n'ha oblidat tantes i tantes coses, i està el problema, tota la lluita per evitar nosaltres, aquí que estem al territori on patiríem en primer lloc, i ja en certa manera hem patit part d'estos problemes. Ara resulta que és l'energia més verd que n'hi ha. Què en penseu d'això?
Bueno, jo crec que l'energia, bueno, és capital, i tots són interessos econòmics. Quan volen no hi ha petroli, quan volen no hi ha gas, quan te diuen que l'energia nuclear la tenim que eliminar i creen nous impostos a sobre per eliminar-la i tu la vas pagant pensant que algun dia hi haurà una alternativa, i després te diuen que d'alternativa no n'hi ha cap, i bueno, a tots mos arriben, bueno, los costos energètics, ja sigui en el rebut de la llum, que hi ha moltíssims conceptes que no entens res però ho acabes pagant perquè si no te la tallen, o que mos estan dient que el gas que tenia que vindre de, bueno, que entrava a Europa per la part d'Ucrània i de més, ara volen fer la connexió o millorar la connexió amb el Marroc, justament quan fa poc van tallar el subministrament perquè havien uns problemes de manteniment. O sigui, primer hi ha uns problemes de manteniment, tanquen una aixeta i al cap de poc temps hi ha una guerra a l'altra part d'aixeta. Jo crec que aquí hi ha molts, bueno, molts interessos. A més, penseu que qui està fent el gran negoci és els Estats Units, que ens estan enviant en vaixells el gas. I bueno, i la mamella de les nuclears és una mamella que dona molts diners, molts interessos, i no la volen amollar. I efectivament, jo, bueno, vaig parlar una vegada en un noi i m'ha comentat el que tu dius ara del almacén de residus nuclears, que si tenim una nuclears a Ascó i a Vandellòs, possiblement lo magatzem també se quedarà al territori, perquè esta matèria de residus no la vol ningú, però en canvi l'estem pagant cada mes al rebut. O sigui, al rebut ja hi ha un impost que és per amagatzemar els residus radioactius. Què hem de fer? Amb les plaques solars, mos estem tots plaques solars, i després vingui un govern del PP i mos digui que crea un impost al sol, que van fer? Bueno, realment tots estem lligats, vulgues o no vulgues, a energia. Tots mos fa falta, tots tenim un cotxe, ja sigui un vehicle elèctric, gasoil, gasolina o està inclús en gas, i això dona molts diners a l'Estat.
El que passa és que el risc que portar l'energia nuclear, els riscos no estan ben distribuïts. O sigui, l'energia evidentment se necessita, però evidentment se necessita més a les ciutats que viu més gent, però els riscos no estan proporcionals, els riscos inclús per a la salut, per a la salut quotidiana, perquè hi ha investigacions que posen en evidència que això és perillós per a la salut, i perillós sobretot en aquestes zones, mentre que l'energia va cap al reposar, el que diem, desequilibri territorial. Bé, Hi ha un altre tema que no podíem deixar passar, aprofitant que estàs tu aquí, Enrique, que és el tema de, per fi, una, tu dius que moderada, petita, bona notícia respecte a la mobilització, quan la gent s'activa, diguem-ne, per reclamar una cosa. Tu vas ser un dels impulsors de la consulta per la planta de compostatge de Santa Bàrbara, i ara es veu que s'ha hagut de paralitzar. Conta'ns una mica com està la situació i què significa esta petita bona notícia, fins quin punt se paralitza o no.
Bueno, jo el que vos tinc que dir a tots els senyors de Xarxa d'Ebre és que som un territori amb poca gent, i això mos fa que aquí mos colen les nuclears, com has comentat abans, los caps solars, o hasta projectes ruïnosos com han sigut el projecte Castor. O sigui, les grans empreses el que busquen és llocs on hi ha poca gent, extrems on no pugui afectar a la comunitat del costat, que seria l'Aragó i demés, i fer-ho més reivindicatiu. Aquí a Montsià també hem buscat això, o sigui, hem buscat l'interior Montsià, que és un lloc amb poca densitat de població, també poca densitat de població a l'hora de mobilitzar-se, a l'hora de dir no, i així tenim en compte que ja mos van colar un abocador comarcal, perquè quan mos van proposar un abocador comarcal penses, ostres, no ho ficarem a un poble de costa. A Sant Jaume, per exemple, al Delta no pots ficar un abocador. S'acollís a l'interior Montsià perquè veus que, en teoria, ambientalment allí té lloc, però el que ha passat que amb els anys aquest abocador comarcal se va crear, se va fer supracomarcal. Ara fa poc s'ha presentat la quarta ampliació. Molta gent passa per allí, mos quedem molt parats de la superfície que ocupa aquell abocador, però sapiguéssiu que ara ja hi ha terreny per fer-ho 4 o 5 vegades més grans. En tot això mos han instal·lat també una planta de biogàs, que penses que també és un recurs per a fer gas, una economia circular, aprofitant els purins que generen els nostres pagesos, els nostres ganaders, i quan dels purins se fa gas, te n'adones que no es pot connectar el gas que fan al gasoducte. O sigui que és una cosa que no té massa sentit. Ara mateix hi ha projectada una segona planta de biogàs aquí a l'interior Montsià, a Godall, que aquesta de més ja està més lluny del gasoducte, és a dir, uns 8 quilòmetres, i en tot el seu recorregut tindria que travessar un barranc com és el barranc de la Galera. És inviable. I, bueno, la planta de compostatge que ara s'ha projectat, entenem que les plantes de compostatge són necessàries. A més, si mireu a Catalunya, hi ha molts de municipis que ja tenen igual que aquí tenim les deixalleries, hi ha municipis que ja tenen les seues plantes de compostatge petites per donar ús als municipis, és a dir, els grangers porten la matèria de purins, els agricultors els seus excedents de matèria orgànica verda i demés, i la gent del poble la fracció orgànica, i d'allí se fa compost. Aquí volen instal·lar una planta de compostatge. Primer van entrar un projecte de 40.000 tones, van veure que els informes ambientals tenien que ser més mirats en lupa, com diguéssim, estar més al corrent, i quan van veure que aquesta anomalia la van baixar a 20.000. però quan vaig consultar el projecte tècnic, aquesta planta de compostatge té una capacitat de fins a 100.000 tones anuals. 100.000 tones anuals és molta matèria. A vegades dubto que entre les plantes de biogàs que hi ha en ús, les projectades, i la planta de compostatge aquesta, dubto que hasta el territori tinguessin prou matèria com per alimentar aquestes plantes. És a dir, que per fer anar tot això, la matèria me la tindrien que portar de fora. I el gran problema no és la planta de compostatge, el gran problema és que aquesta planta de compostatge està sobre un aqüífer. O sigui, bueno, perdoneu, 3 aqüífers. Els 2 primers estan contaminats per la matèria agrícola i ganadera, de més, a part de purins, també, com han comentat aquí, recordeu un programa que vam fer per l'aigua, també hi ha problemes d'insecticides, fungicides i de més, que han contaminat els aqüífers.
El tercer, que està a uns 200 metres, la contaminació no ha arribat, però la nostra preocupació és si aquesta planta de compostatge, on la seguretat no està garantida al 100%, el dia de demà té fuites o de més, o està mateix abocador o mas, quin control se fa dels nitrats, que mos estéssim jugant l'aquífer del Pla de la Galera, que té la particularitat, quan demanes tota la informació, que a Catalunya hi ha molts aquífers que estan protegits, aquífers contaminats estan protegits, i este del Pla de la Galera que tenim, que està saludable, encara no ha arribat d'esta contaminació, justament aquest no el tenim justament protegit. L'administració s'agarra a que, com no està protegit, allí se pot fer el que vulgues, i quan dic el que vulgues és que a l'empresa promotora li han ficat una assegurança que jo crec que m'apareix que mos cobriria 70.000 euros, imagineu-vos, i en això no anem a cap lloc. Penseu que només l'1% de l'aigua que hi ha a tot el món està saludable i és potable.
I què ha passat ara? Per què els han paralitzat?
Bueno, tota la tramitació ha sigut... Este matí estava escrivint una carta al síndic de Greuges per explicar molts queixes i demés. És que s'ha fet un projecte ambiental, i este projecte ambiental l'havia fet l'empresa i no havia estat avalada pel Departament d'Acció Climàtica. És a dir, ells s'ho van fer, s'ho van guisar, i nosaltres mos ho vam menjar. Això és un toc d'alerta també per a tots aquests projectes que mos entren, que pensem que és molt de paperassa, que s'ha de mirar detalladament, perquè possiblement a tots els projectes hi ha deficiències. I bueno, és una bona tasca que la gent, els nostres oïdors, encara que no tinguin coneixement, se dediquen també a fiscalitzar tota l'administració pública i tots els projectes que ens entren al territori.
Perfecte. En este missatge acabem esta primera part. Ara us deixem uns minutets el diluvi i les seues paraules silenciades i tornem per a la segona part.
Els teus ulls amb totes les mirades van cridant paraules silenciades, emocions que ens poden fer reviure per aprendre què vol dir ser lliure.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Aquesta segona part serà la introducció del tema del mes d'abril, i com us havíem comentat al principi, és salut mental en els joves. Com sabeu, hi ha molts problemes, s'han aguditzat en això del confinament provocat per la pandèmia, encara que ja venien d'abans, problemes d'ansietat, problemes de depressió. Entenem els joves, fem el que cal com a societat per amb ells, per estar al costat d'ells, per ajudar. És d'això del que tractarem aquest mes, i per començar a introduir-lo anem a posar uns quants talls que pensem que situem bé la situació. Un son del programa Salvados va fer un programa molt interessant sobre aquest tema, perquè Gonzo, el seu presentador, va aconseguir portar una sèrie de joves que havien patit problemes de salut mental, alguns d'ells fins i tot famosos, com el Jaime Lorente de La Casa de Papel o la Maya Romero de Operació Triunfo, i altres que simplement eren joves que havien patit problemes com estos famosos també havien patit, i estava molt bé que ho diguessin, perquè els altres s'ho prenen com a referent i sembla que les seues vides són perfectes. Aleshores, per començar aquest tema, mirem primer el que diu una mare sobre els problemes de la seva filla arreu del confinament, i després el que diu el psicòleg que va convidar Gonzo al programa sobre el dèficit de professionals dins de la salut pública que puguin ajudar a estos joves.
Uno de cada dos jóvenes entre 15 y 29 años reconoce tener problemas de salud mental. Sí. ¿Qué particularidades tiene esta generación que los hace tan vulnerables a esos problemas de salud mental?
Hay varias cosas ahí que tenemos que tener presentes, ¿vale? Por un lado, lo más reciente y lo más inmediato, ¿vale? La pandemia. Llevamos desde marzo de 2020... metidos en una situación que nos ha trastocado completamente la vida a todos. Lo que pasa es que, bueno, a algunos esa situación nos pilla con la vida más hecha, y a otras personas esto os ha pillado con la vida por hacer.
Eva siempre ha sido una niña altamente sensible. Desde pequeñita se preocupaba mucho por todo, pero muy bien en los estudios. El problema vino en el confinamiento. O sea, comenzó a tener ataques de pánico, que nunca los había tenido. Me vi desbordada por la situación, sola en casa con tres niños. Eva es la mayor, tengo otra de 14, por entonces tenía 13, y el pequeñito que tenía 3 años. Yo intentaba buscar por internet cosas para ayudarla, pues ponía clases de yoga, clases online de yoga, meditación, hacer respiraciones, y las hacíamos, pero se me superó. O sea, no tenía herramientas para poder calmarla. Te asusta, porque incluso a mí me ha llegado a decir: mamá, pégame. Y yo: ¿pero qué dices? ¿Cómo te voy a pegar? Es que no noto las piernas, no noto nada, no noto mi cuerpo. Claro, y es cuando me di cuenta, cuando yo veía que no era una cosa que ella exagerara o que ella montara un drama, que puedes decir, bueno, es típico adolescente que te monta un drama por cualquier cosa. Lo que me salía a mí es quitarle importancia a las cosas. Y ella se me bloqueaba y decía: no, mamá, es que me ha ido mal el examen, no sé qué, no sé cuánto. Pues te sale, no pasa nada, lo harás mejor, no tiene importancia. Y me dijeron que eso no, a ella no le iba bien, porque ella siente que tú no la entiendes. Y la angustia todavía más eso. Sentirse incomprendida aún la bloquea más. Desde que vamos a terapia, ella ha ido mejorando. Es muy bueno las pautas que me han dado, y las intento aplicar todo lo que puedo, pero las situaciones son nuevas y el día a día es nuevo y las necesidades que tiene son nuevas. Entonces tienes que ir aprendiendo cada día y equivocándote. Y cuesta, ¿eh? La verdad es que cuesta, porque desde fuera pues intentas quitarle importancia a los problemas que pueden para ella causarle un bloqueo.
La tasa de profesionales sanitarios que tienen que ver con el bienestar psicológico y la salud mental en España es marcadamente inferior en el sistema de salud público a la de los países de nuestro entorno. Tenemos un grave problema de salud pública, ¿no? Precisamente porque los determinantes de esto no son únicamente individuales. No podemos echarle a la gente el peso de estar mal, sino que también el peso hay que echárselo al contexto y a las circunstancias que les han tocado en la vida. Y eso lo que quiere decir es que las soluciones tienen que ser también soluciones que se pongan desde el conjunto de la sociedad, ¿no? Y eso habla de medios para la atención al bienestar psicológico de las personas. Habla también de la necesidad de procurar cambios sociales, porque al final, si lo que a ti te está amargando la vida es que no sabes cómo vas a pagar el alquiler ni qué va a ser de ti el año que viene, ponerte un psicólogo tampoco es la solución, ¿vale? Y habla, en último término, de la necesidad de repensar un montón de las cosas que ocurren entre nosotros como sociedad.
Isa, tú pasaste por ahí.
Ahí tenim el primer de les qüestions, és a dir, el efecte de la pandèmia, però també la manca de professionals dins de la salut pública per ajudar. Però també va sortir, i és una cosa que n'hem parlat alguna vegada, els problemes relatius a les xarxes socials en els joves. Escoltem del programa Salvados,
sí,
també com
Internet
se ha
convertido en un escenario que condiciona mucho cómo las personas se ven a sí mismas, ¿no? Y entonces, de golpe, si tengo muchos likes en tal o cual red social, si recibo mucha atención o no recibo mucha atención, se ha convertido para muchas personas en una medida de mi valía, ¿no? Yo valgo lo que acabo cosechando en Facebook o en Instagram, etc.
Si su primera experiencia de todo, de lo más importante de la vida, ha sido a través de la pantalla de un móvil, de una red social. Todo lo que pasa a través de las redes sociales es la leche. Y luego sale a la calle, ve la vida real y no la quiere. Se pelea con la vida, se pelea con él mismo porque no puede tener lo que en esa pantalla hay.
Publicó un informe de Facebook filtrado que decía y reconocía la propia empresa del el daño que causan las redes sociales a los jóvenes. Y había un dato por el que os quiero preguntar a Maya y a Isa, porque decía que una de cada tres chicas dijeron, por ejemplo, que cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram les hacía sentir peor.
Sí.
Sí. ¿En tu caso, Maya?
Ahora mismo tengo, creo, una relación como más sana también, como que lo he trabajado un poco, pero sí que sobre todo era compararme con otras chicas a las que yo seguía. Y que o sea, y es verdad que me hacía sentir eso, como me sentía pues eso, como muy fea o como de ahí, o sea, como con miedo a mostrarme un poco en general por lo que puedan por lo que puedan decir, no sé, era sí, es como una presión un poco que
claro, a lo mejor estás un día que te miras al espejo y dices, joder, macho, es que no me gusta cómo me veo, no me gusta tal, o a lo mejor me sobra esto, me falta aquello, y a lo mejor dices, pues voy a entrar a Instagram a ver si encuentro algún meme del que me ría, y en vez de encontrarte memes te encuentras pues modelos o chicas maquillándose.
Això és alguna cosa evidentment que està influint poderosament, però pot ser que darrere, o tal vegada davant de tot això, estigui la falta de comprensió que de vegades tenim sobre què passa dins del cervell d'un adolescent. Sembla que se'ns oblida que ho hem sigut. Quan superem aquesta etapa, com que se borreix una mica. Bueno, de tot això, hi ha una persona, un neurocientífic, biòleg de formació, que n'ha treballat molt i que a més fa xerrades molt aclaridores, que es diu David Bueno. Ara escoltarem una miqueta el que ens diu sobre com és el cervell dels adolescents, i després escoltarem com moltes de les noies que van estar convidades al programa de Salvados expliquen, noies i nois, expliquen fins quin punt no se van sentir compresos per la seva família.
Control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No, no. El descontrol emocional que muestran señala, indica, que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia.
¿Vosotros sentíais que vuestras familias os entendían?
Me sentía sola, básicamente. O sea, me daba como un sentimiento de soledad y de, no sé, de no entenderme ni siquiera yo a mí misma, ¿sabes? Que no entendía bien qué me pasaba, pero sí, no, yo no me sentía comprendida.
Me pasaba un poco igual, pero también era capaz de entender de que en cierto modo tenía que educar un poco a mis padres para que pudieran entenderme un poquito a mí también. Es difícil, pero ayuda también el enseñarle un poco a las personas que tienes cerca el cómo tienen que estar contigo, y es más fácil todavía si esas personas pues hacen el esfuerzo de intentar aprenderlo, aunque les cueste.
Paco, retomando la idea de Isa, de educar a los padres, te pido un favor. Para aquellos padres de mi generación, sobre todo, que tienen hijos a punto de entrar en la adolescencia, en mi caso, ¿a qué señales debemos estar atentos para saber si empieza a haber o puede haber problemas de salud mental?
A ver, es complicado porque la adolescencia es cambio. Y al final, yo creo que algo que es fundamental es el trabajar para mantener siempre canales de comunicación abiertos. Y eso es difícil y es algo que hay que construir desde la niñez. El que hay que aprender a que las cosas se hablan y a que es normal, y sobre todo que el hablar y el compartir es algo seguro.
Yo que acabo de ser papá ahora, esto, escuchando todo esto, me emociona mucho, porque yo no vivo la paternidad desde un lugar de exigencia, así como ser humano, como persona. Hay muchas cosas que no voy a saber hacer bien, pero digo, está funcionando. Porque yo, para con mi hija, ese canal voy a luchar muchísimo por tenerlo abierto. Y es maravilloso, me pongo los pelos de punta, porque las cosas están cambiando. Y sé que mi hija no es culpable de mis miedos, inseguridades y de las cosas que a mí me han puesto encima de la espalda. Y ese tiene que ser el trabajo.
Bueno, eso es el plantejament del tema que fem avui. De tot això en parlarem la setmana vinent en una psicòloga d'aquí del territori. Bueno, però ara us deixem en Roger Mas i si us plau, i després us conto en més detall com anirà això.
La llum del sol fa dies que no es veu, i la lluna ha perdut la lluïssor. M'amago pel racó, pinto a les parets la geografia del dolor. Em voldria tenir a les mans com un moixó, però sóc només l'ombra de mi mateix, i el món és d'una fusta que no em deixa fer en esquerra. Ens han robat la lluna en un cel buit d'estrelles. Ens han robat el sol i l'aigua del pomol. Com estàs? Jo et dic que bec pols, bec misèria i pols, pols, misèria i ganes de plorar.
Hem arribat al final del programa. Dir-vos molt breument, perquè ja no tenim temps per a més, en què consistirà el tractament del tema aquest mes. El dia 10, o sigui, el proper diumenge, farem l'entrevista a la psicòloga que us deia, una psicòloga de la Sénia, que es diu Sara Palau, que té molta experiència en aquests temes. Després, el dia 17, com és un diumenge especial de Setmana Santa, farem un trencadís musical. I el dia 24 farem el debat. Farem el debat en una persona que és psicopedagog i a més té experiència d'ajut a joves, a adolescents en dificultats, i és professor de l'UNED també. I a més, contarem amb una persona que ja coneixeu d'altres programes, perquè treballa molt dins de la, del món de la salut, en la Marea Blanca, però que vindrà en qualitat de familiar de persones en problemes de salut mental. Aleshores tindrem els dos punts de vista, el d'una persona que ho pateix a la seva família, que a més és treballadora i compromesa en el món sanitari, i d'un professional del tema que treballa més a un institut, concretament a l'Institut de Deltebre. Això serà el dia 24, el debat. I no res, que a veure si ve de veritat la primavera i la podem gaudir. Salut.
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox, sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't, sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat, seguim fent xarxa.